Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 arroba de Barcelona.
I trobarem en el llibre d'Isaïes, el capítol 40. Passarem 9 setmanes en el capítol 40 d'Isaïes. Llavors, segurament, molts de nosaltres el coneixerem de memòria cap al final de novembre i podria servir de molt de consol conèixer aquestes paraules de memòria. Escoltem el que diu el Senyor aquest matí per mitjà del profeta Isaïes. Diu, consoleu, consoleu el meu poble, diu el vostre Déu. Parleu al cor de Jerusalem i proclameu-li que s'ha complert la seva servitud, que la seva iniquitat ha estat expiada, que ha rebut de la mà de Javé doble per tots els seus pecats. Església, quan estava llegint aquest text i estudiant durant la setmana, havia de pensar en una de les meves pel·lícules preferides. La vita è bella, la vida és bella. No sé si coneixeu aquesta pel·lícula de Roberto Benigni, que és el director, que també és el protagonista d'aquesta pel·lícula, el Guido, per això potser també m'interessa, el príncipe Guido, un cambrer senzill, molt humorista, que guanya el cor d'una dona i tenen un fill. I aquesta pel·li tan preciosa, bueno, ens adonem que comença la Segona Guerra Mundial i ells, com els jueus, acaben en camps de concentració. No us explicaré tota la pel·lícula perquè no estem aquí per analitzar pel·lícules, però hi ha una escena en aquesta pel·lícula en què en Guido, havent guanyat el favor d'alguns oficials, està fent de cambrer en una sala alta, una casa, just al costat de la secció on estan les dones. I veu un fonògraf i un disc al costat de l'òpera d'Offenbach, la peça La Barcarolle, una peça que té gran significat per Dora i Guido. I obre la finestra i posa el fonògraf cap enfora. I en aquesta nit tan fosca, enmig de la dura realitat del camp de concentració, la Dora s'aixeca d'allí perquè sent no cantaré, tranquils. O no cantaré més. Preciós. Una melodia a la nit més fosca, un senyal d'esperança, d'amor, de consol del seu estimat, que l'envia a la nit. Un senyal de vida, de cura, d'amor. Així he de pensar en aquestes paraules, consoleu, consoleu el meu poble, aquí en Isaïes. La melodia de Déu, una cançó de consolació i amor, paraules cantades a les orelles i cors desesperats, volent eliminar el dubte de que la promesa del pacte, que jo seré el vostre Déu i vosaltres sereu el meu poble, hagués quedat obsoleta. La melodia que els assegura, el vostre Déu desitja el vostre consol. Paraules que porten a la llum, porten llum a la situació més fosca, on sembla que no hagi sortida. Així són les paraules d'Isaïes cap al poble, cap a les persones, aquí en Isaïes 40. Perquè no sé de vosaltres, però jo tinc una gran necessitat de consol. Així també el poble. En Isaïes 39, si el tornes a llegir, podeu tots anar a mirar la pel·lícula La vita bella quan torneu a casa, però també us recomano llegir la Bíblia, encara molt més, el capítol 39 i 40 fins 55. Però allà veiem com Isaïes per primera vegada s'adona que el judici just de Déu sobre el poble, sobre el seu poble, i en aquest cas Judà, el regne del sud, serà dut a terme per Babilònia. Hi ha un rei, Ezequies, que posa més la confiança en Babilònia mateix, pensant, oi, mira, tenen interès en mi, ens venen a visitar, envien missatgers, m'envien regals. Se sent orgullós. Isaías diu, sí, però seran aquests que vindran i destruiran la ciutat de Jerusalem. I portaran els teus fills, que serviran com eunucs al seu palau. Això vol dir, bàsicament, no tindràs més descendència. Un problema molt gran pel poble de Déu, perquè justament tenien aquesta promesa que sempre hi hauria un fill de David al tron. Què passarà llavors? Si els fills del rei seran eunucs, seran servents sense capacitat de tenir descendència? Al cor de Babilònia. Una trista realitat de pecat i les seves conseqüències. I, de fet, aquí no està parlant Isaías. Bueno, quan un profeta parla, en ells ho sabeu, un profeta què fa? Un profeta mai parla les seves pròpies paraules. El profeta rep paraules de Déu i, com la seva portaveu, les porta al poble. Però aquí sentim Déu mateix parlant. Consoleu, consoleu, el poble diu el vostre Déu. Isaías viu uns 100 anys abans que tot aquest judici serà dut a terme. Però està parlant, i com veurem al llarg d'aquest capítol, amb molt més que Judà només. També parla a Israel i des d'Israel al món sencer, a qualsevol persona que viu en aquesta realitat dominada pel pecat amb totes les seves conseqüències. També nosaltres vivim en un món caigut sota les conseqüències del pecat, la tristesa del pecat, tot el trencament a causa del pecat, en relacions, en les nostres pròpies vides, en situacions laborals, podem fer aquest llistat que fem tan sovint. Conseqüència del pecat i rebel·lió contra Déu. Si hi ha algú aquí aquest matí que diu que no té lluites, que viu en perfecta pau, no el creuré. No el creuré. Potser no tothom estem tan deprimits com jo aquest mateix matí. Però tots tenim guerra i lluita a les nostres vides. Tots. Estem seguint en aquesta sèrie de predicacions, tot i que fent les nostres pròpies predicacions i estudis, estem seguint el llibre de Martin Lloyd-Jones, aquest metge que es va fer predicador, que va predicar sobre aquest capítol fa més de 50 anys a la Westminster Chapel. I ella deia, jo entenc perfectament perquè la gent es perd en l'entreteniment, perquè la gent va al cine cada setmana per poder oblidar-se de l'avorriment d'aquesta vida, de la dificultat d'aquesta vida, perquè ja no podem estar sols amb els nostres pensaments, perquè és massa. És massa dur, sincerament. I diu, les persones que no tenen un consol real i etern, jo ho entenc perfectament, que no hi volen pensar, que es vulguin distreure. I com és amb nosaltres? Estem nosaltres totalment còmodes i a gust, estan sols en una habitació amb els nostres propis pensaments? O podria allà també hi haver algun pensament, dubte, por? Tenim totes les nostres relacions en pau? Tenim una gran necessitat de consol. I aquí llavors veiem en el capítol 39 com Isaías acaba de pronunciar aquest judici. Però gairebé n'hi ha acabat de pronunciar aquest judici i capítol 40 comença i bàsicament Isaías no va escriure capítols ni versets. Llavors, justament després, sonen aquestes paraules, consoleu, consoleu el meu poble, de Déu mateix. L'escenari canvia. De sobte no veiem aquí Isaías parlant amb el rei, de sobte sentim a Déu mateix i no entenem exactament quin és l'escenari. No sentim parlant a Isaías i no sabem exactament a qui està parlant Déu. Consoleu, consoleu el meu poble. Està donant un ordre. Segona persona plural, no? Consoleu, consoleu. Està donant un ordre a missatgers, a herals, a persones que han d'anar a anunciar el consol de Déu. Una sola veu d'Isaïes que proclama el judici i després Déu mateix envia missatgers i al llarg del capítol 40 veurem tres veus que pronuncien i proclamen el consol. Consoleu, consoleu el meu poble dues vegades. No, aneu i consoleu-los. No, no, consoleu, consoleu el meu poble i literalment diu, continua dient el vostre Déu. Diu contínuament. Vol erradicar qualsevol dubte i pensament que Déu no els estimés o importés, que Déu estigués totalment indiferent a la seva situació. A Déu li importa la nostra realitat, tot i que podria ser la nostra culpa o no. Déu ens troba enmig de la nostra pròpia circumstància. Ell és així, és el Déu de consol, d'amor. És el qui és Déu, és el seu caràcter. Isaïes revela alguna cosa sobre Déu. Com a més, en 2 Corintis, és el pare de tota misericòrdia i el Déu de tota consolació. O el pare de misericòrdia és el Déu de tota consolació. És el seu caràcter. Déu és així. I aquest també és el missatge bíblic. Si tu pensaves que la Bíblia tenia com a propòsit de fer-te sentir malament, no has entès la Bíblia. Podria ser un dels propòsits que han de servir un més gran propòsit, i aquest és el portar el missatge de consol. Des de la primera fins a l'última pàgina de la Bíblia és un missatge o el missatge de consol per pecadors enmig d'un món dominat pel pecat. Això hem d'entendre. Consol d'un Déu que ens estima. No m'ho estic inventant. Ell diu... Parleu al cor de Jerusalem. Si vas a buscar, les vegades que surt aquesta expressió, parleu al cor, això és llenguatge de dues persones que s'estimen molt, d'una relació romàntica. A Gènesi 34 hi ha un noi que es diu Siquem, que s'enamora de la filla de Jacob, que es diu Dina, i diu, s'enamorà d'ella i li va parlar al seu cor. Ruth diu al Boaz, em vas parlar al cor. En Oseas si llegim com aquest marit parla al cor de la seva dona. És aquest llenguatge de parlar al cor d'algú per persuadir aquesta persona, seduir. És la idea de parlar-li amb tant d'amor i tendresa per evocar també una resposta d'amor, de restablir o crear aquesta relació d'amor entre les dues persones. I a mi em sorprèn que Déu ens parli d'aquesta manera. Déu és creador, Déu és jutge, Déu és sant, tot això ho és. En la seva relació a nosaltres, però, Déu és també aquest Déu d'amor, que des d'aquest amor s'apropa a nosaltres. I així pot ser un Déu del consol real i no un Déu de consell. Com a consolador, Déu és el millor. Millor que els amics de Job. Millor que nosaltres molt sovint, quan donem consells i pensem, sí, sí, és culpa teva, i mira la teva vida. Potser estàs aquí també i penses, quin lío que m'he fet de la meva vida. Quin caos. De forma molt amagada, sent un membre fidel de l'Església. Pensant, mira, demà tornaré a provar. A veure si Déu m'estimarà. O potser vens després de molts mesos a l'Església i penses, mira, a veure si avui trobo els ànims i la manera per tornar a donar una empenta a la meva vida de fe i demà ho tornaré a provar. A veure si compliré l'estàndard de Déu. Déu no parla d'aquesta manera. Déu ve a nosaltres en la nostra mateixa situació i fa tot el camí i ens parla al cor, ens parla amb amor i tendresa i ens vol guanyar el nostre cor. Ens atrau amb el seu amor. Parleu al cor de Jerusalem i què? Proclameu-li, crida-li amb emoció, amb volum alt i fort perquè entenguin el que ha passat. Proclameu-li, proclamar és una cosa qui proclama, diem molt sovint que proclamem l'Evangeli. Proclamar és una cosa que no proclames consell, no proclames una llistat de coses que has de fer, sinó proclames un anunci. un fet complet. El consol que el poble de Déu pot tenir és a causa d'un fet complet. Aquests missatgers han d'anar proclamant noves de consol, bones noves. Consol. Com pot aquest Déu tan just també ser el nostre Déu de consol? Com pot aquest Déu que amb la seva justícia, de forma justa, ens castiga a causa del nostre pecat, com pot també ser aquest Déu que ens porta el més gran consol? Aquest justament és el contingut d'aquest missatge que hem de proclamar. Diu, s'ha acabat la servitud, s'ha estat expiada la iniquitat, ha rebut doble per tots els vostres pecats. Servitud és una paraula que hi aniràs, hi hagi diferents traduccions, veuràs diferents traduccions d'aquesta paraula. I així sabem que ja és una paraula un pèl complicada, potser. Sí, té a veure amb servitud un temps de duresa, un temps determinat de duresa que podria ser el servei d'un soldat en l'exèrcit, podria ser un tipus de presó, d'exili, però és un temps determinat i amb un propòsit. Expiar de la iniquitat és un llenguatge que trobem també en el Pentateuc, en els primers llibres, especialment Levític, on té a veure amb el cobriment del pecat per mitjà de la sang. El sacerdot el que faria és d'una forma simbòlica, posava els pecats del poble sobre un anyell pur i sense taca i el sacrificaven com a senyal i símbol d'un sacrifici molt més gran. I ha rebut doble per tots els teus pecats. El que veiem en la realitat, en la nostra necessitat, enmig del món de pecat, el nostre propi pecat, és que nosaltres som incapaços. Nosaltres no podem fer del Déu de judici un Déu de consol. Nosaltres no podem solucionar el nostre propi pecat i intentar ara arreglar les coses perquè, de fet, nosaltres hem de fer, i això també hem vist el dijous passat amb preguntes freqüents, estudiant el catecisme de Heidelberg, tenim un doble preu que hem de pagar. Com persones sota la maledicció del pecat estem primer de tot tancats en el regne de la mort i l'únic pagament per sortir d'allà és la mort. I el segon preu que s'ha de pagar és l'obediència per tornar a guanyar el favor de Déu. Nosaltres som incapaços i el poble d'Israel és incapaç de solucionar el seu propi problema. Perquè el judici de Déu contra Judà i Israel no és a causa de dos pecats. Són generacions i generacions de persones que continuen confirmant el problema del seu estat de pecat, el seu total desinterès en Déu, la seva falta de santedat. La paga del pecat és la mort. Aquí Déu ja els diu alguna cosa, proclamant tant a Judà com a Israel i al món sencer, com veurem en aquest capítol. Diu, jo mateix he solucionat aquest problema més gran. El temps de servitud ha acabat. Com podria ser Isaïes viu 100 anys abans que el problema encara ha de començar? Sí, quin consol és? Que Isaïes sí, però això, aquest consol només serà en 170 anys quan tornarem de Babilònia. No, està parlant d'una cosa molt més gran, molt més allà de la tornada de Babilònia, si no està parlant de la servitud al pecat que s'ha acabat, del pecat cobert per la sang de Crist, pel doble que Déu dona en benediccions davant del nostre pecat. Ell, Crist, va pagar per nosaltres. Amb la seva mort ens va alliberar del regne del pecat i de la foscor. I amb la seva vida justa, amb la seva justícia, ens ha guanyat el favor de Déu. Només en Crist podem nosaltres gaudir d'aquest consol tan gran de Déu. En Crist la resposta de la gràcia és molt més abundant que el nostre pecat, on abundar el pecat sobreabunda la gràcia. Pau parla en Efesis sobre la riquesa de la gràcia en Crist Jesús. No, és la gràcia que mesura una miqueta per fer-te, per ajudar-te una miqueta, com en algunes branques del cristianisme creuen. No, és una gràcia sobreabundant, més que suficient per cobrir tots els teus pecats del passat, del present i del futur. No hi ha un pecat massa gran perquè Déu no el pogués perdonar. El consol que nosaltres ara podem tenir, el nostre consol més gran, és saber que en Crist tots els meus pecats són perdonats. Enmig de qualsevol aflicció que podríem estar passant ara mateix, saber els meus pecats són perdonats en Crist. Tinc pau amb el Déu de l'univers, el qui governa tot, qui governa el món i la meva vida. Aquest consol és molt més gran que aquesta melodia enmig d'aquesta nit en el camp de concentració d'en Príncipe Guido. Perquè Déu no només envia una melodia. Aquestes paraules d'Isaïes són com un preludi que s'aniria augmentant, creixent. Déu no va enviar una melodia a la nit, sinó va enviar el seu propi fill a la nit més fosca. Ell va enviar el seu propi fill enmig de la nostra realitat dominada pel pecat. Aquest és el nostre consol, que va pagar el doble preu. I en Crist justament veiem aquest caràcter de Déu. En Jesucrist es manifesta el consol de Déu, el seu amor. Ell és el clímax del gran missatge de Déu cap al seu poble. Ell és la garantia d'aquest consol i ell mateix és aquest consol. En Crist, Déu ens diu contínuament: consoleu, consoleu. La teva servitud s'ha acabat. S'ha pagat perfectament per tots els teus pecats. I la meva resposta davant del teu pecat és una gràcia sobreabundant. Totes les meves benediccions són teves en Crist. Mira-li a ell. Si vols conèixer el meu caràcter, mira-li a Crist. Si vols conèixer el meu cor, mira la seva obra per tu. Si vols saber si jo sóc capaç de vèncer el teu pecat, mira a la creu. Església, hi ha un consol real enmig de la duresa de la vida. Hi ha consol per tots aquells que confien en Jesús. He mencionat el catecisme de Heidelberg que estàvem estudiant ara ja el diumenge 5, el dijous passat. Però bàsicament tot el catecisme de Heidelberg, que és un document del segle XVI, que explica la salvació amb paraules precioses, ens ajuden a entendre el consol més gran, l'únic consol. Aquesta és la primera pregunta. La resta del catecisme explica cada vegada més com es pot gaudir d'aquest consol. La primera pregunta va així: quin és el teu únic consol tant en la vida com en la mort? Que tot anirà bé i ens ho diem i ens ho creurem? No, que no pertanyo a mi mateix, sinó amb cos i ànima, tant en la vida com en la mort, pertanyo al meu fidel Salvador Jesucrist. Amb la seva sang preciosa ha pagat completament per tots els meus pecats. Completament per tots els meus pecats. I m'ha lliurat de la tirania del diable. Ell també em guarda de tal manera que ni un sol cabell del meu cap pot caure sense la voluntat del meu Pare al cel. De fet, totes les coses han de cooperar per la meva salvació. I així continua. La segona pregunta és: com pots, llavors, gaudir d'aquest consol? Com pots viure i morir en aquest consol? Diu, has de saber tres coses. Primer, com de gran és la teva misèria. Perquè, si no, no voldràs consol. I la segona cosa és: com pots ser lliurat del teu pecat? I la tercera, quina gratitud li deus a Déu per una redempció tan gran. Déu ens crida a desesperar en el pecat, però llavors a mirar a Crist i trobar en ell el consol etern, el perdó del pecat. Si dubtes de Déu, del seu amor i la seva cura, a mig de qualsevol circumstància, mira a Crist, el més gran senyal d'amor i consol. Una última nota. Com em dir al principi, el verset 1 diu, consoleu, consoleu. No sabem exactament a qui s'adreça Déu allà. I en teoria, aquestes tres veus, missatgers, altres profetes. A mi m'agrada que no sabem exactament què és. Així també ho puc aplicar a tots nosaltres. Consoleu, consoleu el meu poble. Continua dient el vostre Déu. Qui som com una església? Som una església moralista, legalista, on qualsevol persona que entra en un passat i qui no té un passat se sent jutjat. Una església de consol pels més grans dels pecadors. Qui som l'un per l'altre? Aquí l'església entre germans. Siguem una església de gran consol, una església que proclama bones noves. No consells, sinó consol. Afegim-nos al grup de missatgers com a creients i església que es trobi aquí aquest consol. En la nostra manera de parlar, que assenyalem a Crist, que siguem un senyal, una melodia preciosa en la nit fosca de la nostra ciutat, que dona consol. Assenyalem a Crist mateix perquè molts i molts més puguin dir el meu únic consol, tant en la vida com en la mort, és que no em pertanyo a mi mateix, sinó al meu fidel Salvador Jesucrist, que em va comprar amb la seva preciosa sang.
Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. El nostre correu electrònic és info@cn22.org.